faccio presentare la professoressa Costa, che è professor titolare del Dipartimento di Filosofia e Scienze del Linguaggio dell'Università Pompeo Fabra.
Posicional, i diu, hi ha una sola realitat estàndard creada a partir d'una puntació equitativa, presumente igualitària, de diferents realitats geogràfiques. I aquí ja veiem que es poden començar a establir, diguem-ne, subtipus segons la simetria o l'equilibri, l'equitat que hi ha entre les diferents varietats. Posa com a exemples la Koiné grega i els moderns dialectes noruecs per Ivan Hasse. Aleshores, a la nota 26, cita Hove en 1968, cita molts autors, però aquest és important perquè finalment he descobert que Hove, ja avanço, faig un spoiler, fa servir la paraula composicional com a un dels models, cosa que no era clara quan des de la planificació lingüística catalana sortíem a l'exterior i parlàvem amb altres tradicions, que eren fins i tot la Wendy Aires Bennett, i la paraula composicional era estranya, perquè no veia que no ho veia. Per tant, aquí aporto el criteri de sistematicitat de Xavier Lamuela, catedràtic emèrit jubilat d'aquesta casa, que és molt important. Recordem que Vignoloni diu que el model composicional necessita el criteri de sistematicitat i és el punt de partida d'una codificació que es proposa d'establir una norma múltiple en el sentit geogràfic, una concepció de la variació com un tot organitzat en el qual existeix una jerarquia de les diverses formes lingüístiques establertes en funció de la mesura en què cada una d'elles explica les seves concurrents. El terme que Wendrick va encunyar per la dialectologia estructural l'anomenaré criteri de diasistematicitat. I aleshores, a la nota 17, cita Wendrick, 1954. I ja veieu que el 4 és important, perquè resulta que Einar Hoven també agafa un criteri de diasistematicitat, però de Wendrick, 1953, parlant dels bilingües. Un suposat diasistema que les persones bilingües tenen i poden, diguem-ne, subjacentment fer servir per dominar les dues llengües. Per tant, l'any és important. Arribem a Hoven, 1972, que hi ha dues dades perquè, afortunadament, tots els textos més importants de Hoven estan recollits en un llibre The Ecology of Language, però l'original és de 1962. There are two rival hypotheses concerning selection. La A és la modernista, el mètode, i diu l'altra, that a standard language is or should be a composite of dialects, the nature of composition being left unspecified. We may know this is the composition of thesis. What thesis have been argued in Scandinavia with inconclusive results. Bé, fins on jo puc saber i he llegit, és estrany perquè Hoven, després de dir que una de les dues hipòtesis, també un terme que em sorprèn a mi, que va ser una hipòtesi, després ja no parla mai més de composició. És a dir, quan analitza, explica el procés d'Ivar Hasse sobre els dialectes noruecs, no fa servir composició. Aleshores, ell explica que Ivar Hasse va rebutjar clarament la hipòtesi unitària i va treballar a partir de la comparació dels dialectes per descobrir el noruec. És a dir, va fer una feina de lingüística històrica comparatista. Hoven denomina aquest objectiu, com veurem ara en un text, o bé reconstruction, cosa que per exemple Fabra també va servir, la reconstrucció del català literari, creation, discovery, però no composition. O sigui que és una petita sorpresa que, malgrat que sigui un dels grans models, després no aplica en les seves empreses. Aleshores, aquí tenim un exemple, en el mateix aquest article, on ell estableix la forma compositional, fa servir la metàfora, que em sembla molt expressiva, has distilled from the dialect what he conceived to be their overall pattern. És a dir, tu tens els dialectes i mitjançant la comparació arribes a establir aquesta estructura subjacent. I aquí tenim ja un text, com fixeu-vos, que en el mateix text fa servir els tres termes i no fa servir composition. Hasn't set himself the task of recovering the lost Norwegian language from its daughter dialects. On the basis of his field of studies of Norwegian dialects, he created a norm which step by step departed from the individual dialects and became an overarching reconstructed norm for all the dialects. Això és Hogan parlant d'Ivan. Aleshores, Hogan també parla l'any 72, no he volgut comprovar quina és la situació l'any 2016, els dos estàndards noruecs, però dic això, parla de jo. Seria una altra manera, un altre tipus de composicionalitat, és a dir, en un moment determinat que hi ha dos estàndards, ja són dues varietats diferents, doncs tractar de fer un trencaclosques, no? Un busque. Aleshores, parla clarament de the fusion of these two languages into one compromise norm. És una norma de compromís de consens. En l'estandardització de Pompeu Fabra es podrien adduir molts textos, alguns del mateix Fabra, però ja que Polanco va fer la feina l'any 1984, el model de codificació realitzat pel Fabra pot ser qualificat més enllà com a composicional, atenent a la diversitat d'elements diatòpics tinguts en compte, si bé amb una prioritat evident per les solucions nord-orientals. Aquí estem en l'equilibri, la proporcionalitat que hi pot haver. L'obra de Fabra és el resultat de compromís davant unes condicions sociolingüístiques determinants. I això explica per què en l'exposició de Wendy Iris Bennett o també la d'Anna Lisha Paul, quan parlava de la possible llengua argentina, cada territori té les seves condicions sociolingüístiques i, de fet, el que fan amb la mateixa, a partir d'aquest model de general de Hogan, doncs es van prenent decisions segons el moment. Aleshores, en un primer moment hi ha una reduïda participació d'escriptors i gramàtics valencians o balears. La Renaixença pren una força diferent segons el territori. Hi ha un text que és claríssim, de Fabra, l'any 1920, el titula La tasca dels escriptors valencians i balears. És a dir, qui ve a dir, això que jo he fet per al Principat, el català central, doncs ara vosaltres ho fareu, feu amb el valencià i balear, i l'esperança és que si feu la feina ben feta ens acabarem trobant perquè arribareu a les mateixes conclusions si fan el pla. Aracil arriba a parlar d'una reivindicació d'una fixació completament autònoma, polisèntrica. Veurem que Polanco relativitza aquesta posició. Polanco diu, la proposta de Fabra sembla reproduir el pretès policentrisme a àmbits molt concrets, la morfologia. Una altra de les virtuts de fer un plantejament comparatiu és que comencem a veure dins del nostre grup que la morfologia, que ho volem tenir en pas, acostuma a ser allà on tothom, diguem-ne, troba el problema més gran d'intentar fer una cosa unitària. I és quan sorgeixen plantejaments composicionalistes. Aleshores, diu, i evitar la constitució de sectes codificadors independents, per tant, evitar el policentrisme, mitjançant una generalització de les propostes de l'Institut a través del grup i una simple complementació de l'obra de l'Institut a la sintaxi i al text. Per tant, aquí comencem a veure també que aquesta composicionalitat admet molts matisos, és a dir, que la paraula composicionalitat en si mateixa no aporta massa informació. Va caldre un acord valencià estricte de formes de castellà amb una fixació policèntrica de l'ortografia, però evidentment només en uns aspectes molt concrets que tots coneixem. un plantejament composicionalista a un plantejament policentrista segons les resistències, els moviments de proves en la societat. Són aquestes mateixes raons les que han impulsat els cinemàtics i lingüistes a defensar el policentrisme. Estem parlant sempre amb paraules de Polanco. Però amb matisacions importants. Sánchez Guarné, i un especialista, Antoni Ferrando, que si dic alguna cosa que no sé justa, ja em corregirà, es posa una teoria de la normativització desitjada. Suposa, en principi, l'alternativa unitarista i defensa el polimorfisme. Una altra cosa que cal aprofundir és si sempre que hi ha condicionalitat hi ha polimorfisme. Això també ho podem trobar. El policentrisme, és a dir, i aquí hi dona de passada Polanco una definició, diversos focus de normativització, focus, centres, geogràfics en principi, és defensat per raons eminentment sociològiques. Bé, i finalment, simplement perquè, diguem-ne, insistir en la posicionalitat actual, reprodueixo l'apartat en què la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans parla de la variació. Aquesta gramàtica dona compte de les variants més representatives de cada parlar que han assolit prestigi, la intersecció amb la variació sociocultural, d'acord? I per a cada variant es menta normalment els parlars principals als quals pertany. Aleshores, fa un quadre de quines són les varietats que té en compte, dona dos blocs dialectals, dona sis dialectes. En altres obres, aquí cal dir que només en dona cinc, l'algarès entra i surt segons el document, i aquest va donar 13 subdialectes. És a dir, això és la gramàtica normativa, des del quadre que dona a la pàgina 23, arribem a veure que en la gramàtica es pot arribar a dir que tal cosa es diu o s'ha de dir en 13 subdialectes. Per tant, em sembla que, si més no, en comparació amb el que era l'obra de Fabra, l'equilibri entre les diferents varietats de la gramàtica de l'Institut ha augmentat bastant. Bé, i amb això ho deixo.